A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salut per tots. Comencem el programa d'urologia, nefrologia i andrologia amb el personal mèdic de la Fundació Puigverd, no s'ho perdin. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento els controls tècnics José Matoses, a la direcció i producció la Susana Armengol i a la conducció qui us parla Marc Rius. Avui parlarem dels avenços en tecnologia del càncer d'urologia. Coneixerem quins són els seus símptomes, veurem com es diagnostica i com és el seu tractament. Per fer-ho, avui està amb nosaltres el doctor Joan Palau, director d'Urologia de la Fundació Puigverd. Doctor, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, és un plaer estar aquí amb vostès. Dir que aquest curs és un curs que té una llarga tradició de molts anys, des de que va iniciar-ho en Puigverd fa molts anys, i que ha anat millorant any rere any. Es tracta d'ajuntar gent amb interès per l'urologia, la majoria uròlegs, a nivell nacional i internacional, amb què es fan cirurgies en directe pel matí, és a dir, la gent veu tres càmeres a l'hora, tres pantalles a l'hora de cirurgies en directe, amb interacció amb els cirurgians, a la tarda múltiples conferències per experts nacionals i internacionals, i això durant tres dies. És un dels cursos més grans així a nivell nacional, per descomptat, i europeu, que de moment l'assistència anual més o menys és sobre unes 600 persones.
Déu-n'hi-do.
I el que es tracta és de conviure directament amb els cirurgians, poder preguntar en directe, poder valorar tècniques, contrastar opinions, i això és el que portem fent durant molts anys.
Quins tipus de càncer hi ha que afectin l'aparell urinari?
Bé, hauríem de repassar la via urinària, no? Si comencem on es forma l'orina al ronyó, doncs tenim tumors de ronyó, tenim tumors de la via urinària, de l'urèter i de la pelvis renal, després ens ve la bufeta, també tenim tumors de bufeta, tenim tumors de pròstata, tumors de testicle, que també és de l'uròleg, i tumors de penis, que també és de l'uròleg. És a dir, aquests són tots els tumors que els que ens dediquem a la urologia oncològica, doncs, diagnostiquem i tractem.
I de tots aquests, quins són els més prevalents?
Els més prevalents que tenim és els de pròstata i bufeta. Els altres són més rars, tot i que en tractem bastants cada any, però el que és més dintre la població és pròstata i bufeta.
Doctor, quines eines tenim per diagnosticar els diferents tipus de càncer? I quins són els seus últims avenços en la tecnologia?
Sí, a veure, en el diagnòstic aquí hauríem de... Hi ha dos aspectes. Un és l'screening, és a dir, buscar els tumors, és a dir, com la gent es fa mamografies, la gent es fa una colonoscòpia. Sí. Doncs això en urologia està acceptat, buscar-los. Llavors, doncs, en pròstata hi ha el test del PSA, que és l'antigen específic prostàtic, que és un marcador específic de pròstata quan la pròstata està alterada, que pot ser per una inflamació, perquè sigui molt gran o perquè tingui càncer. Llavors, l'screening del PSA està en discussió, perquè hi ha hagut diferents actituds al llarg dels anys, sí, però encara continua sent un dels tests poblacionals que s'està fent, tot i que hi ha discussió científica sobre la seva utilitat real, però el que sí que és cert és que quan està alterat s'ha de buscar i s'han de fer proves. Els altres tipus de tumors no els busquem. Senzillament, quan un pacient presenta símptomes, fem proves per diagnosticar-los, per buscar-los. Per exemple, el tumor de bufeta, el símptoma més freqüent és la hematúria, sang a l'orina. Aquest és una cosa que és important saber, que diríem una persona de més de 50 anys i fumadora que orini sang, una de les coses que hem de buscar és el tumor de bufeta, és bastant freqüent. Sí, així com, per exemple, una dona de 20 anys orina sang i té molèsties a orinar, el més freqüent és una infecció urinària, una cistitis.
Sí.
Val? Però, en canvi, amb l'adult que presenta sang a l'orina, sobretot home i sobretot fumador, hem de buscar el tumor de bufeta. Això sí que a vegades ven pacients... No, és que vaig orinar sang, però va ser només una vegada i ja està, i no en vaig tenir més. I, bueno, i després esperen i esperen fins que tornen a orinar sang. Això no s'ha de fer. Quan s'orina sang, no és normal, s'ha d'anar a l'uròleg i mirar què passa.
Ens parlen del PSA. Què, ens pot explicar en què consisteix aquesta prova? Com es fa?
Sí, això és una anàlisi de sang. El PSA és un enzim. Un enzim és una proteïna que està en el plasma del semen, que és el que ajuda a liquar el semen quan hi ha una ejaculació.
Sí.
Però això està en el semen perquè té aquesta feina, desfer el semen, doncs perquè els espermatozoides surtin i puguin fecundar. Però resulta que si aquest PSA el detectem a la sang a uns nivells més alts del normal, estem parlant de quantitats ínfimes, però més alts del normal, és quan ens es pot suggerir de que hi ha un problema prostàtic.
En tot cas, no seria de seguida ja dir vostè té càncer, sinó allò ja és un indicatiu.
Llavors
faríem més proves.
Exacte. Habitualment, quan hi ha un PSA alt, mirem altres valors, la ràtio de PSA, mirem... I després hi ha, segons el nivell de PSA, la ràtio, que és un percentatge que mirem de PSA lliure, més l'exploració física, és a dir, tocar el pacient, fer un tacte rectal. Això que no... Això que molta gent diu, escolta, això del tacte rectal... No, no és tan traumàtic. Eh? Jo sempre els dic als pacients, ja li farem molt de carinyo, com si m'ho fessin a mi. S'ha de tractar la gent amb discreció i correcció, i en una exploració que en general és ben tolerada, però amb això ens permet veure com està la pròstata, si està endurada, si és sospitosa de que hi hagi un càncer. Amb això ens orienta una mica més.
O sigui, vostès amb el tacte rectal ho noten?
Podem notar si el tumor no és un, si és un tumor inicial molt petitet, no, però si ha avançat una mica més, sí que podem fins i tot a tocar. I llavors hi hem de passar a altres exploracions. Ja hem fet el PSA, hem fet l'exploració física, llavors hi hem de passar a altres exploracions, que actualment el que està indicat, tot i que està en discussió, però cada vegada està més indicat, és fer el que en diem una ressonància magnètica. És com fer una foto ben feta de tota la pròstata, com està per dintre, perquè si ens veu si ens troba una zona que està malalta o no.
Clar. Els marcadors urinaris per al diagnòstic del càncer, quins avantatges suposen per al pacient i pel metge?
A veure, els marcadors urinaris, aquí hi ha diferents evolucions, si parlem dels diferents tumors. Els dos tumors que es beneficien d'aquests marcadors urinaris seria el de pròstata, que a part del PSA actualment tenim alguns marcadors més, que en tenim dos tipus de marcadors. Uns que ens orienten a dir probablement hi ha un càncer. O sigui, si tenim un PSA dubtós, es pot fer aquest test i ens pot orientar una mica més. O que si té càncer, si aquest càncer que té és de molta mala intenció o poca mala intenció. Però aquests tipus de test encara no estan molt establerts, la seva indicació real, també per qüestió de costos, que estem parlant de 500 a 3.000 euros. Yeah. Llavors, esclar, si molta gent té el PSA una mica alterats i comencem a fer totes aquestes coses, enfonsem la sanitat, probablement.
Clar. Quan creu que l'ús dels marcadors urinaris es podrà utilitzar de manera habitual per diagnosticar el càncer de pròstata o de bufeta?
A veure, sí, amb el de pròstata ja li he comentat, quan estigui una miqueta més definit científicament l'utilitat real, i amb això s'hi està arribant, amb el sentit de que si fem ja doncs, el SELEC MDX, hi ha el 4K Score, hi ha diversos que sembla, i ens ajudaran, i ja estan ajudant, a disminuir el número de biòpsies. Quan està alterat, no fem biòpsies, i així s'estalvien moltes biòpsies, que això molesta. Per tant, en aquest camí ja hi ha alguns que es van utilitzant, però de mica en mica. I en bufeta també tenim diversos marcadors, però fins ara no ha estat molt clar. Ara, en aquest moment, hi ha diversos estudis en marxa, que a Fundació Puigverd estem amb 3 estudis científics, prospectius, internacionals, per intentar acabar d'aclarir quan fer servir un marcador o no. Perquè els pacients que operem de tumor de bufeta, moltes vegades hem de fer moltes proves de control, que és entrar dintre la bufeta, passar un tubo, mirar dintre, que són molestes, tot i que estan molt avançades, però són molestes. Llavors, actualment, hi ha diversos marcadors que jo espero en els propers 2-3 anys es definirà algun específic i de preu o de cost bastant baix, que podrem dir, senyors, ja no fa falta fer cistoscòpies, no fa falta posar tubos, només una mostra d'orina, i si és negatiu, segur que no té tumor, tranquil, que no hem de fer res més. I estem arribant, això.
Fantàstic.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Bé, doncs, estem parlant amb el doctor Joan Palau, que és director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigverd. Doctor, aquestes proves que parla, quan s'han de començar a fer? O, bueno, què hem de veure per fer aquestes proves?
A veure, és el que he comentat abans de l'screening, no?, del buscar. Al buscar hi ha discussió per què. Perquè el càncer de pròstata és una malaltia molt prevalent en la gent gran a partir dels 50 anys. Hi ha molta gent, i sobretot als 60, 70, 80, va augmentant el percentatge de gent que té càncer de pròstata. El que passa que molts d'aquests càncers són petitets i la gent no morirà d'aquest càncer. És a dir, moriran amb el càncer, però no del càncer.
Perdó, podria ser que ni ho sapigués el pacient?
Sí, això passa bastant freqüentment. Si nosaltres agafem gent de 80 anys i els hi traiem la pròstata tots, un 60 a 70% tenen càncer de pròstata. Què passa? Que aquest càncer de pròstata és silent, no dona símptomes, i abans moriran d'un accident vascular cerebral, d'un infart, d'una arrítmia, d'una altra cosa abans que d'aquest càncer. Llavors, per això està en discussió el buscar molt càncer de pròstata, perquè potser diagnosticarem molts càncers que aquesta gent no els hi faria res de per vida, no els mataria. I llavors començarem a fer coses que potser els hi farem més mal que bé. I aquesta és una miqueta la discussió. Llavors, tot i així, jo diria, l'urologia amb això hem avançat molt, estem matitzant molt més, i si trobem un càncer realment petitet, poca cosa, ja fem el que en diem active surveillance, que vol dir esperar i continuar. Llavors li expliquem al pacient, miri, vostè té un càncer que és molt poca cosa, té 75 anys, té 73 anys, té un PSA que és, té un càncer que és molt petitet, d'un tipus de cèl·lules que és molt poc agressiu, per tant, la probabilitat vostè que té de morir d'aquest càncer és inferior a l'1%.
Esclar.
Per tant, escolti, no fem res, el anem seguint, el anem vigilant, i amb això els uròlegs hem fet molt en aquest sentit de dir, escolta, no hem d'operar tothom, no hem de tractar tothom. Amb molts podem esperar tranquil·lament anys, i si algun dia passa alguna cosa, quan passin 10 anys més, bueno, ja en parlarem. Vale. I això ho estem fent amb diferents, amb un grup d'edat determinat, amb uns càncers determinats, de no fer res, senzillament esperar.
Aquest pacient que diu vostè, si tingués 40 anys, segurament ja no li diria això.
Correcte, per què? Perquè una persona té 75 anys té una expectància de vida de 10-15 anys. Però un de 40 té una expectància de vida de 40 anys. Tot càncer diagnosticat als 40-50 anys de pròstata donarà problemes si no fem res. Perquè té molts anys per recórrer, molts anys per créixer.
Si no fem res, donarà problemes?
Sí, perquè als 40-50 anys.
Hi ha persona que diu, bueno, li diu al metge, li diu, l'olor, vostè té un càncer, però no es volen... Hi ha gent que diu, jo no em vull operar. Si mai, que em passi el que em sigui.
Bueno,
tindrà problemes, no?
Si és un càncer de pròstata i no estigat als 40-50 anys i aquest senyor està en bona condició física, és a dir, que viurà, teòricament, 40 anys més per promig pulvacional, té temps d'aquest càncer de créixer, donar problemes, donar metàstasis i matar el pacient. Per tant, edats, a gent jove no plantegem en general una actitud expectant, sinó que actuem per intentar solucionar el problema de per vida.
Esclar. Doctor, a nivell de material flexible, que abans ha parlat de fer proves amb passar, quins són els últims avenços?
Sí, amb això també hem millorat molt, des de la cistoscòpia, que vol dir mirar la bufeta, a també la ureterorrenoscòpia, que és pujar per als ureters i arribar a dalt al ronyó, que a vegades hi ha tumors dels conductes de l'orina. I amb això, doncs, la veritat, tenim ara una tecnologia d'uns aparells de darrere de mil·límetres, 3-4 mil·límetres, que amb una visió amb digital, que tenim una imatge espectacular de tota la via urinària, anem pujant a dalt, veiem perfectament tot, i podem treballar amb una superfície de pocs mil·límetres, amb una pantalla gegant, que ho veiem perfecte. Llavors, això la veritat és que ens ha permès evolucionar molt en el tractament de les litiasis, de les pedres, o en el meu camp, que és a l'oncologia, amb el tractament dels tumors de la via urinària, els tumors que hi ha a l'urèter, que són l'urèter és una estructura de pocs mil·límetres. Doncs pugem per allà dintre, treballem, traiem tumors, fem moltes coses, i això, la veritat, és que ens ha facilitat molt preservar ronyons. Abans, quan hi havia un tumor de la via urinària que no es podia tractar, ronyó fora i s'ha acabat.
Ronyó,
ara, molts pacients, nosaltres entrem amb aquests aparells fins, tractem, cremem, prenem biòpsies i amb un percentatge no despreciable de pacients ens permet anar-los tractant de tant en tant i conservar el ronyó. Perquè a vegades pots treure un ronyó, però no en pots treure dos. O els pots treure, però passes a diàlisi.
Tens el malalt condemnat a diàlisi.
Exacte, i el trasplant, etc. Llavors, si pots aguantar un ronyó, pots aguantar els dos, doncs sempre molt millor de cara a la qualitat de vida del pacient.
Doctor, per què és tan important un bon diagnòstic o un diagnòstic a temps?
Sí, això, per dir-ho així, és, que en diríem per sentit comú. Si nosaltres fem el diagnòstic adequat d'entrada i el fem en els inicis de la malaltia, sempre tenim més temps a curar el tumor. Jo sempre dic, és més fàcil carregar una pedra que pesi 200 grams que una pesa que en pesi 5 quilos o 10 quilos. Doncs amb el tumor és el mateix. Nosaltres sabem que tractar un tumor petit, les probabilitats de curar-lo és més alta, tal com en tumor de ronyó, de via urinària, de bufeta, de testicle. Els tumors petits, amb cirurgia i a vegades amb altres tractaments annexes, quimio o radioteràpia, queden curats en un alt percentatge. Ara bé, quan ve un tumor de ronyó molt gran, o bé metàstasis, un tumor de testicle amb metàstasis, tot i que aquest els curem bastant, gràcies a Déu, perquè hi ha una bona quimio. Però hi ha altres tumors de l'urologia que quan venen grans tumors i amb metàstasis, sabem que hem fet tard. Sabem que podem controlar la malaltia, si responen als tractaments que viuran més anys, però tot i així són més difícils de curar.
Diu, hem arribat tard, segurament potser és el pacient, no?, que ha vingut tard a veure'ls, o...
Pot ser una mica tot plegat.
Tot plegat.
A vegades és el propi tumor que dona, quan dona símptomes, ja. Ha donat la cara quan la malaltia està molt evolucionada. O l'altre és el pacient que diu, he orinat sang, però bueno, no passa res. O fa temps que tinc un dolor aquí, dolor, que ha anat a més, dolor lumbar, per exemple, i és un tumor de ronyó que està creixent. I bueno, això deixa un mal d'esquena, no passa res. Que en general ja es mira, no? Però també hi ha un tipus de dolors, la sang a l'orina és un dels més freqüents, o que un noi es palpa... Per això diuen que els nois s'han de tocar els testicles, de tant en tant, però no en un sentit determinat, sinó en un sentit fisiològic d'autoexploració. Es va fer una campanya a Anglaterra de posar-me més o menys toca les boles, no? Toca les pilotes. Es viu un portell amb una pilota. Per què? Perquè el tumor de testicles és amb gent jove. Llavors, si qualsevol nòdul, cosa dura, que es toqui fora del normal en els testicles, s'ha d'anar a l'uròleg i mirar-ho, perquè pot ser un tumor de testicle. La incidència és molt baixa, de tumor de testicle, però si el diagnostiquem de forma inicial, aquests quasi bé... Tumor de testicle detectat en una fase inicial, el curem el 99%.
Ja.
99%. Si està molt avançat, metastàsic, ja baixem al 70%.
Déu-n'hi-do, és una
però bona. Globalment curem sobre el 95% actualment amb tumor de testicle. Però és important que això passa. El nano li fa vergonya, es toca una cosa rara, però no ho diu ni la mare ni el pare, perquè té 17 anys,
esclar, 16,
adolescent, no sé què, i ja va esperant, i el dia que ho diu, doncs ja és un tumor de 5 centímetres o de 4, que ja ha fet metàstasis, llavors ja requereix quimioteràpia, però tot i així en curem molts, i en el cas de tumor de testicle, i l'exemple clàssic és el Lance Armstrong. El corredor de bicicleta va tenir un tumor de testicle metastàsic, que va fer quimio, li van treure totes les metàstasis, i que això és el que fem actualment, perseguir metàstasis i netejar-ho tot, i en general curem en el percentatge dels pacients amb aquest tipus de tumor.
La quimio és tan agressiva com abans, o...?
Bueno, jo diria que continua sent agressiva. Si em sent un oncòleg, em dirà que està dient aquest uròleg. Però sí, té els seus efectes secundaris, però el que sí ha millorat és ara... Les drogues, si és molt més selectiu, amb certs tumors s'afina molt millor, es donen tractaments per evitar problemes secundaris a aquests tractaments, I la veritat és que la mortalitat per la quimioteràpia ha baixat moltíssim i tenim una molt bona escola d'oncologia actualment doncs a Barcelona, i com en general hi ha unes xarxes d'oncologia molt ben muntades que treballen molt bé, i per tant en aquests moments el nivell d'oncologia és molt bo el que es fa, i s'és molt selectiu amb la droga que s'ha de donar. Llavors, em sembla, en aquest sentit, ara, no deixa de ser un tractament que, déu-n'hi-do, és una patacada important, però també depèn del tipus de quimioteràpia. Cada tumor respon... Cada tumor té unes cèl·lules diferents que responen a un tipus de quimio o un altre tipus de quimio o a la immunoteràpia. Ara hi ha un altre, o ara no, ja fa temps, un tipus de tractament que no va a matar la cèl·lula directament, sinó per la resposta immunològica, les defenses, com es defensen i ataquen o eviten l'atac de la cèl·lula.
Clar.
Hi ha altres formes d'actuar i s'està actuant amb aquests dos nivells.
Llavors eviten de matar també les bones.
Bueno, el problema a vegades de la quimioteràpia i els efectes secundaris de la quimio és perquè també toca les bones.
Clar.
Allò que cau al cabell,
clar, sí,
que
sí,
dona
sí.
Efectes gàstrics, vòmits, perquè afecta les cèl·lules gàstriques. Hi ha diferents efectes secundaris, però això és molt variable segons la quimioteràpia.
Clar. Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta. Sàpiga que avui tenim aquí el doctor Joan Palau, que és director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigverd. Els telèfons són el 93-409-2771 o l'altra línia, 409-2772. Doctor, veiem que en el cas del diagnòstic s'han fet avenços molt interessants. En quant als tractaments, també s'ha avançat tant?
Home, sí, jo li diria... Jo que tinc uns quants anyets dintre de l'urologia, quan jo vaig estudiar, que només fa uns 30 o 35 anys, fèiem uns tractaments que no té res a veure amb el que fem ara. És a dir, abans tot pacient, o la majoria de patologies en urologia, s'obria el pacient, es feien incisions grans. Actualment, obrir i fer una gran incisió en un pacient amb patologia d'oncologia de neurologia és realment rar. Tot ho fem amb cirurgies mínimament invasives, que van des de la endourologia, el que he dit abans, de pujar amb aquests aparells per dintre,
sí.
O doncs, punxem a la panxa diversos forats i fem la laparoscòpia, que és punxem, mirem a dintre la panxa amb una càmera, amb unes pinces, i treballem amb una tele al davant que anem mirant. Això ja en 2D, ara ja també, ja fa un temps, ja tenim 3D, és a dir, que veiem dintre el cos en 3D, i després la següent fase que va sortir ja fa uns anys va ser la robòtica, el robot Da Vinci.
Ah, sí.
El robot Da Vinci, Fundació Puigverd, va ser el primer centre a Espanya l'any 2005, és a dir, fa 13 anys que estem treballant amb robòtica, i que hem anat desenvolupant tota la tecnologia aplicable a robòtica. Els càncers urològics les hem fet i hem sigut pioners a Espanya. Des de fer la prostatectomia radical per càncer, treure la pròstata, cistectomia radical, treure la bufeta, pròstata buida tot per un càncer de bufeta, nefrectomies parcials, treure trossos de ronyó. També amb tot això hem sigut pioners en aplicar la robòtica en una altra cirurgia molt complexa. Per exemple, abans he comentat el tumor de testicle.
Sí.
Amb gent jove, les metàstasis se'n van al retroperitoni, darrere la panxa, per dir-ho així. Al costat de la vena aorta, això és la vena aorta, és el que diu la gent, l'artèria aorta i la vena cava,
sí.
Que són els vasos principals. Tot allà està ple de ganglis, a vegades metastàsics, del tumor de testicle. Això està tot enganxat. Sí. Doncs això també, abans, per fer aquesta operació, s'obria el pacient de dalt a baix, de tota la panxa oberta, per netejar tot això. Ara fem 6 forats, posem el robot, netegem la vena cava, netegem l'aorta, ho separem tot, i el pacient els 3 dies se'n va cap a casa.
I tant, i sense perill quasi d'infeccions, ni
treure
els punts, i esclar...
No, res, posem 4 tirites...
Estereostrip d'aquello, res...
Exacte, i els pacients se'n van cap a casa. Per exemple, amb aquest tipus de cirurgia, que és molt complexa, nosaltres hem sigut els pioners, som els que portem més casos fets, i que m'hi dedico jo especialment a aquests casos. I realment, actualment... Ja dic, amb tot aquest tipus de cirurgia, a Fundació portem ja no sé quants, més de 2.000 casos operats en robòtica, en tots aquests diferents camps de l'oncologia, i realment l'avantatge. Amb càncer de pròstata, doncs, que és el que ens facilita la visió 3D, que també la tenim ara ja amb la laparoscòpia, i que això millorarà la laparoscòpia també, el que no transmet la tremolor, ets molt més fi treballant. I, per exemple, en pròstata hi ha dues coses importants de cara al pacient i la qualitat de vida posterior, que són la incontinència, perquè tallem a ras de l'esfínter del que ens aguanta l'orina, però això, si ho fas finament, en robòtica actualment el percentatge de continència és molt alt.
Abans sí que quan operaven quasi tots els malalts...
Hi havia incontinència.
Incontinència urinària.
Doncs, per exemple, jo he analitzat els meus primers 300 casos, que ara ja em porto uns 500 operats, de 300, i la meva continència personal, els meus números personals, és el 95%,
carai,
que estan
fantàstic.
Perfectes, sense portar res, ni cap protecció, i un 5% que porten una mica de protecció. Poca cosa més.
Molt bé, doncs, doctor Joan Palou, director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigverd, i agraïm molt la seva presència aquí, en nom també de la Fundació, i gràcies, ha deixat molt clar una malaltia que, bueno, que ens té preocupats els homes, però veient-te-la vostè, sentint-te-la, escoltant-te-la vostè, no ens fa tanta por, estem més tranquils.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Fins demà. Adéu-siau.